del Tribunal Constitucional. Amb aquest apunt arribarem a les 12:04, amb més notícies a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, benvinguts al dia Mallorca. Són les 12:05. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, començarem parlant en sos restauradors, concretament en la presidenta de la CAEP Restauració, Juanmi Ferrer, per saber ben com ha anat la Setmana Santa, com encara en l'estiu de cara personal, perquè els darrers anys no ho han tingut fàcil per trobar personal, i també per saber com influirà també tecnologies com la intel·ligència artificial a un sector on ja vos hem d'entrada que un bon cambrer, o un somriure, o un bon cuiner, serà mal de fer que ho substitueixi la intel·ligència artificial. Després vos contarem una història molt curiosa. Des que de fa el de Binissalem va passar 100 anys, fa 100 anys, història, però només vos direm que el balde se'n va badenar de Binissalem. Ell no estava d'acord en fer escadafal i quan va tornar se'l va trobar fet. Pareu atenció perquè és història molt curiosa. La mos contarà Manuel García, que és historiador i investigador. Després parlarem de la situació dels socorristes de Palma, perquè se queixen de la falta de material, de la quantitat de metres de platja que han de cobrir. I ara, abans que comenci la temporada alta, volen fer públiques les seves reivindicacions de cara simplement a poder donar un bon servei, perquè hi ha platges que pràcticament cada estiu hi mor una persona. I això, sense socorristes, ja me direu què feim a una platja urbana sense socorrista totes les hores que sigui necessari. Bueno, i per acabar, farem una crida a la vostra solidaritat. Una vegada més falta sang. Falta sang de tots els grups, no direm especialment de quin, sinó que també obrirem la nostra pàgina web per dir-vos on podeu anar donar sang avui i demà, perquè falta sang. Recordeu que la sang no se pot fabricar, i per això el Banc de Sang i Teixit de les Illes Balears estaran nosaltres per dir-nos on podem donar sang, quines són les condicions. Són pesats, ja ho sabem, però és que no hi ha manera de fabricar la sang. Encara no s'ha descobert, ni se descobrirà, així que hem de donar sang tots. Vinga, començarem. Yolanda Ruiz és a producció, Ivan López en el control tècnic. Això és El dia Mallorca. Fa mesos que tothom està pendent de les conseqüències que tindrà l'aplicació de la intel·ligència artificial a les nostres vides. I els primers són els empresaris. N'hi ha que tenen por, però d'altres hi veuen una oportunitat. Diuen que serà pràcticament implantada per tot d'aquí 5 anys. I probablement sí que és cert que en aquest temps moltes feines desapareixeran. Però, com dèiem, n'hi ha que veuen una oportunitat en aquest fet. És el cas d'en Juanmi Ferrer, president de la patronal de CAEP de Restauració. Com estàs, Juanmi? Bon dia.
Hola, bon dia a tots. Com anem?
Bueno, varen llegir en el diari una veritat com un temple. Un cambrer és cert que mai podrà substituir un somriure, un bon cuiner, ja pot posar tota la intel·ligència artificial que vulguis, que una bona atenció a un bar, a un restaurant, això ni intel·ligència artificial ni res, no, Juanmi?
No, amb això no, seguirem seguint els humans, per molts d'anys.
Afortunadament. I fins i tot vale dir que d'aquí 5 anys la gent farà cua per demanar feina en els restaurants. Ans al contrari del que teniu ara, que ara en parlarem de la falta de mà d'obra, però tu creus que d'aquí 5 anys tornarem en allò que la gent vulgui fer feina a hostaleria i hoteleria?
Sí, jo crec que no hi haurà altra necessitat, perquè tothom té que fer feina i guanyar dos bé. Pensa que nosaltres tenim el conveni més potent i més ben pagat d'Espanya, i per la qual jo crec que, de qualque forma, hi haurà dos variants. Una és, efectivament, si intel·ligència artificial crearà moltíssimes noves feines, però per una altra part en destruirà bastantes. I la segona és que hi haurà molta gent que inclús podrà fer encara combinacions mixtes. Potser no li podrà dedicar les mateixes hores que li dediqués a l'empresa que té ara, però potser li dedica la meitat d'hores. Les altres meitat d'hores, si nosaltres flexibilitzem el mercat laboral, nosaltres, la restauració i hostaleria, podrien tenir moltíssimes d'aquelles hores per cobrir les necessitats d'aquelles persones que puguin combinar les feines. Per la qual jo veig a l'hostaleria una gran sortida perquè pugui remunerar i seguir tenint els ingressos en aquesta gent que pugui estar necessitada de cobrir el 100% o el 120% dels sous que necessita duca seva. Per la qual sí, veig que l'hostaleria és una solució a poder complementar aquest top best o aquestes els recursos necessaris que tinguin les famílies per poder tenir una vida digna. Clar que sí, ho veig molt bé.
Una altra cosa és que tu, per exemple, en el teu negoci, si intel·ligència artificial te pugui ajudar, per exemple, a l'hora de fer caixa, a l'hora de fer inventari, a l'hora de fer previsions de compres, això és una altra cosa, però no a l'hora del treballador que està a sala.
Claro, això ja no s'està ajudant en segons quines coses, en reserves, en balbarans, en comptabilitat, amb això ja no s'ajuda, no s'ajudarà cada vegada més, però no ens llevarà llocs de feina en altres. Efectivament, serà altres professions. Lo que sí, per exemple, aquí hi ha una diferència que fer en dos classes de restauració. La restauració tradicional, que sempre necessitarà persones, aquell somriure, aquell que te serveixin, aquell cuiner, aquell know-how d'aquella persona com fa, com cuina, aquesta quantitat de gent la seguirà necessitant a l'hostaleria. Però sí que hi ha una segona part de l'hostaleria, que és més aquella franquici, diguéssim, el que seria el fast food. Aquest sí que passarà també una integració de robotització enorme. Vol dir, jo dubto que d'aquí 5 anys hi hagi fast foods que tinguin el mateix personal d'ara. Jo crec que tindran un 80% de personal menys, perquè l'altre ho cobriran les màquines. Perquè en el món dels fast food és molt fàcil robotitzar, però l'hostaleria tradicional no pot robotitzar quasi cap dels processos, per la qual nosaltres seguirem tenint moltíssima demanda de gent que pugui venir a fer feina. I te repeteix, i crec que gent que podrà combinar les feines. Crec que gent que podrà tenir una feina de matins X, Y, i l'altra que pugui venir a hora baixa o a vespres a ajudar a l'hostaleria. Jo tampoc visualitz, Jaume, que les mateixes tendes, el mateix comerç hi hagi tant de personal, tant de dependents com hi ha ara. Jo crec que també ho passaran totes les màquines. Si tothom vas a veure ja molt dels supermercats a l'estranger, a fora de puestos més modernitzats, te'n dones compte que realment ja paguen totes les màquines, ho pagues tot sol, passa tot. Per codi de barres. Vull dir, tot això anirà canviant, però l'hostaleria seguirà necessitant persones. Necessitem el talent de les persones, els talents de les persones per poder seguir fent feina, per la qual ja veig una gran oportunitat i crec que nosaltres podrem arropar i donar la benvinguda a moltíssimes persones que podran fer feina en el nostre sector, sense cap dubte.
Llavors fa fot, és cert, no ho havia pensat. Sí, allà sí que per ventura s'hi podrà aplicar, però un restaurant d'aquests que... Bon dia, com estàs? Ja tornes a ser per aquí, que en Breta conegui, això sí que és cert, que no es fa
fort. Déu vulgui que això no canvi mai, perquè canviaríem la forma mediterrani, la forma nostra, cultural, de fer les coses. Però si es fa food, sense cap dubte, en 5 anys tindrà una transformació. T'ho dic, en el fast food acabaràs veient bàsicament un supervisor de software, un supervisor de hardware, sí. Dos persones que venen de matí i reben els pedidos, i una persona que està constantment que les màquines estan fent bé la feina. Sí. I després hi haurà un mànager de tenda. Això seran 6 persones per dur un fast food, que ara n'hi havia 35.
I parlem d'enguany. Ara parlarem de Setmana Santa com ha anat, però què trobes? Perquè encara no estem en aquest escenari que dèiem. Tornarà a haver-hi problemes per trobar treballadors? Com ho veus de cara en aquest estiu? Com respira la cosa?
Hi ha un pot de... crec que som... Jo, per el que estic xerrant amb les altres patronals i amb els altres sectors, tothom està tenint problemes. És increïble que tinguem un paro tan elevat a Espanya, tinguem problemes tots els sectors per trobar personal. Però sí que t'he de dir que el que és l'hostaleria, si no sé que siguin coses puntuals, que siguin puestos més remotos, que només necessiten personal per fer feina 3 o 4 mesos perquè la seva temporada no els permet més, aquests sí que tindran problemes per trobar gent. Però si tu realment comences una activitat en els mesos d'abril i tens unes activitats que, com a mínim, fan 6, 7, 8, 9 mesos, no solen tenir problemes, perquè, com t'he dit abans, l'hostaleria és un gran conveni, paga molt bé. O sigui, els lots que fan feina hostaleria tenen un molt bon sous. Si ho compares a comerç, potser estem cobrant un 40 o un 50% més,
sí,
que a comerç.
Sí, sí, sí.
Per la qual no tenim tant de problemes com la gent creu.
I fins i tot en llegit que dius que Platja de Palma encara tindríeu menys problemes perquè estàveu a prop de Palma.
Sí, clar, això és molt important. Claro, el transport públic funciona molt bé. A Platja de Palma té una ciutat dormitori, que és Palma, que és una gran ciutat, té una ciutat dormitori molt a prop, no es donen més lloc. Per exemple, te'n vas a llocs més, com t'he dit, més difícils. Per exemple, jo puc entendre que Sant Telm, o Sa Coma, o Cala Bona, tinguin més problemes de trobar personal, perquè és més complex poder trobar un tema de vivenda. En el final, tot va molt relacionat a la vivenda. Com sabeu, és un dels problemes més aguts. Clar. És la vivenda. Si tu tens vivenda a prop i tens un bon transport públic, és molt més senzill trobar personal, perquè les persones, els treballadors, han de conciliar feina, tenen famílies, tenen vides, per la qual ho has d'intentar fer el millor que puguis perquè ells també puguin seguir tenint la seva vida.
També t'has sentit a dir que la regularització d'estrangers podria ser molta mà d'obra que a banda cotitzaria, que alerta, que així pagarien impots, no?
Hombre, sí, el que no pots entendre és que aquí, o sigui, jo dic, si tu no has delinquit i pots fer feina, tant que faim feina, perquè a més no es contribueix en positiu a les nostres pensions i en el gasto social i en el gasto comú i en el gasto corrent que tenim cada dia a la nostra comunitat, en el nostre país. Vol dir, tota persona que no estigui contribuint o no estigui fent feina és un lastre per seguretat social i per futur. Consumeixen sanitat, consumeixen recursos, consumeixen totes les facilitats que donen el nostre sistema, que nosaltres hem creat tots sense esforç de la nostra feina, els IRPF i els imposts que paguem, i ells se n'aprofiten, però a lo millor se n'aprofiten també, pobres, perquè no tenen un permís de feina.
Clar.
Si els donen permís de feina, que faim feina tots, i és que no faig feina, on no us tenim que plantejar. Aleshores, per què has vengut?
Exacte.
Aquí hem vengut a fer feina, perquè faim feina tots.
Exacte. Com ha anat aquesta Setmana Santa? Perquè enguany ha caigut més tard que l'any passat. Com ha anat? Millor, pitjor del que esperaves?
Aquest any ha caigut un poquet més abans que l'any passat.
Abans?
Sí, l'any passat va caure quasi finals d'abril i llavors vam empalmar molt ràpidament. Aquest any ha caigut a finals de març, principis d'abril. I ha estat intensa, curta, el temps no es va... Els primers 4 o 5 dies van ser molt fotuts pel temps, un poc el que ha passat ahir, el que està passant avui, però tot una que va sortir sol va ser una setmana curta, intensa, però bona. Ara he de dir que es bajona i torna a ser. O sigui, nosaltres aquest fi de setmana, ja a partir de dijous, divendres, ja l'hostaleria ja va començar a tenir un bajón. I ara estem un poquet de bajón. Estem entre camins, a veure com ho podem remuntar. Pensàvem que per qüestions de geopolítiques, dels problemes que hi ha en altres regions, com per exemple tot el tema dels Emiratos, etcètera, sí, etcètera, nosaltres poguéssim empalmar amb una molt bona ocupació el tema de que no hagués aquest bajón després de Setmana Santa. Però, lamentablement, encara és. O sigui, l'estem notant i han tingut 5-6 dies bons de feina, però ara tornant a trobar-se de ballada. Aquest temps ara no ha ajudat aquests dos dies, però ja et dic, inclús divendres, que feia molt bon temps i pareixia estiu, ja se varen trobar una de ballada a les caixes a nivell global a Mallorca.
I què penses precisament de les conseqüències del conflicte, que Balears serà un destí refugi? Serà tant com diuen? O per ventura no hem de ser més precavits? Què creus?
Jaume, refugi ho som, perquè estem a la part, diguéssim, més occidental del Mediterrani.
Clar.
I refugi ho som, no arriba res aquí, vull dir que un refugi, una seguretat, gràcies a Déu, tots aquests valors els tenim i ho donem, però jo no crec que ni... Jo crec que el nostre públic objectiu, que seguia venguent en juny, juliol, agost, setembre, seguirà venguent, perquè tanmateix no és un públic que nas a les altres destinacions, ja que estan a 50 graus en ple estiu. Dubai i tots aquests destinos, en altres no es contrarrestaven en temporades mitges baixes, però no en temporades altes. En temporades altes, Mediterrani seguirà guanyant sempre a qualsevol part dels Emiratos. Sí que pot ser que hi hagi qualcú que preferesqui venir a Mallorca antes d'anar a Nord d'Àfrica o a Turquia o inclús a qualque illa grega. Uh-huh. El refugi jo el veig més per gent amb un poder adquisitiu més alt, a nivell de villes, a nivell de barcos, però el que seria el mainstream, el públic normal que ve a hostaleria o que omple Mallorca, jo no crec que el repunt, si és un repunt, serà un repunt molt, molt baix de punts. No crec que això sigui ni la panacea ni la bicoca per la temporada de Mallorca aquest estiu.
I una darrera cosa, els costos, perquè penseu que si tots anem a comprar i tot puja, i la benzina i el transport, doncs clar, en els restaurants els hi puja igual o més, perquè clar, ells també han de comprar i heu de fer equilibris quan mi per no repercutir d'una manera exagerada en el preu de cara en el client, perquè si mos puja en els que no mos dediquem a la restauració, a vosaltres el mateix, vosaltres també patiu un augment de costos. Aquí sí que heu de fer equilibris.
Exactament els mateixos que vosaltres, quan qualsevol de nosaltres va comprar en el supermercat, doncs aquella mateixa pujada la rebem també nosaltres per la mateixa. Aquí és una realitat i possiblement jo sigui el tendón d'Aquiles o el tema més delicat aquest any, que ja va estar seguint, ja duim diversos anys lluitant contra la inflació. Hi ha un col·lectiu, nosaltres tot el sector està d'acord en que farem un esforç per fer una contenció, de que hem d'intentar per tots els mitjans possibles no pujar aquests preus en els clients, hem d'intentar reinventar-nos, hem de llevar plats de carta que potser siguin massa cars, no reinventarem, intentarem no dur-los, però clar, hi ha coses que a vegades no ho podrem remediar. També dependrà, ara per ara ja estiguem pujades i nosaltres no hem pujat els preus, els estem mantenint. També hem de veure com evoluciona aquest pròxim mes, serà determinant. Després ara ha hagut una aturada, hem de veure quan això torni a començar, què tornarà a passar amb els preus de les matèries primes.
Clar.
Aleshores, a partir d'allà veurem com acabem aquest estiu. Però la contenció és, el missatge és en tots els restauradors d'hostaleries que nosaltres intentarem no repercutir. O sigui, intentarem assumir tot el que puguem nosaltres. Per la qual, perquè creiem que ja és exagerat, o sigui, creiem que són ja duim 4 o 5 anys de pujades. Ojalà també els altres sectors puguin tenir la mateixa consciència que nosaltres volem tenir, que és intentar de vetllar els preus a la nostra comunitat perquè efectivament siguem més competitius i de qualque forma veurem si efectivament començam a entrar ja un sistema deficitari que no estigui constantment aplicat amb aquestes inflacions tan altes que duim fent feines darrers 5 anys, que està seguint molt difícil.
Exacte, és que ja fa molt d'any que en quedarem aquesta situació. Juanmi Ferrer, des de la patronal de Cap de Restauració, moltíssimes gràcies, estan com sempre en contacte, te molestem molt sovint, però és que és molt important el vostre sector i volem saber com vol va. Juanmi, una ferrada molt gran i moltíssimes gràcies per tornar-nos a atendre.
Moltes gràcies a tots vosaltres.
Salut. Nosaltres continuem amb més coses el dia a Mallorca.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és diversitat. Visita els millors oftalmòlegs per tractar els teus problemes de visió amb l'última tecnologia i cirurgia refractiva premium amb lents intraoculars, làser i de cataracte. Demana cita a Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca telefonant al 871-160-180 o a miranza.es. Miranza, l'excel·lència en oftalmologia més a prop teu.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Un himne tots tenim un color i una bandera. Simne que canta amb bandera blava sa casa. Un escut d'un s'equipatge, dedicació i fort lluïm una copinya blanca. Si sol ha volgut i aquí estan tants i guanyant, els hi guardem mai i sempre, fins que el vin i celem. Si sol ha volgut i aquí estan tants i guanyant, els hi guardem mai i sempre, fins que el vin i celem. Començant per jugadors, president i entrenador, per si jugues com si no, d'aquesta aigua amb abandon. Renou gris d'emoció, demanant una roba, cantar aquesta cançó. Aquest sol ha volgut i aquí estan tant si guanyant com si perdem, mai sempre, fins que el vin i celem. Aquest sol ha volgut i aquí estan tant si guanyant com si perdem, mai sempre, fins que el vin i celem.
Bueno, posem l'himne del club de futbol del vin i celem, el club de Gà de Balears, el més antic, diguéssim, que manté el seu nom, perquè l'Alfons XIII, que després se va dir el Real Mallorca, els Mecànics, que després se varen dir l'Atlètic Balears, varen canviar de nom, però és que continua en el mateix nom, és d'allà del futbol mallorquí, és el Vin i Celem. Però per què parlem el himne del Vin i Celem? I doncs perquè volen contar una història que va passar en el poble, dins Vin i Celem. Imagineu-vos que un balde se'n va del poble durant unes setmanes, per motius personals. I que el balde accidental fa una obra a ser que el balde, que recordeu que no és, que se n'ha anat, no hi estava massa d'acord. Quan el balde torna, no li queda més remei que acabar l'obra perquè ja està molt avançada. No és una novel·la, va passar fa 100 anys a Vin i Celem en la construcció d'escadafalt de la plaça de l'Iglesia. Per conèixer la història completa, saludarem a Manuel García. Ell és doctor en història contemporània, escriptor, investigador. Manuel, bon dia, com estàs?
Bon dia, com esteu? Gràcies per la trucada.
Bueno, és que sembla de novel·la, eh? Sembla de pel·lícula de Berlanga. És meravellós. Tu, això, tot Vin i Celem ho sap, o has estat tu que ho has recuperat? Perquè sembla de pel·lícula. És com, només me falta en Pepe Esbert i en Berlanga dirigint la pel·lícula. És fantàstica aquesta història.
Ho saps tot Vin i Celem?
Ho saps tot Vin i Celem, o has estat tu que has recuperat la història?
És una història que és bastant comuna, eh? No és una troballa que hagi trobat en documents i llibres perduts, és com moltes d'aquestes transmissions orals que es van transmetent de generació en generació. Fa 100 anys, n'hi ha de més antigues, però el que passa és que no està bé. Per escrit sí que està posada en una de les primeres històries de Vin i Celem, pràcticament la fonamental, que és la columna vertebral, la que va escriure el professor Guillem Martí Coll, amb 4 volums, que encara és una referència per molts historiadors. Ja la vaig descobrir, però bàsicament es transmet oralment amb petites variacions segons qui te l'expliqui, com moltes d'aquestes històries dels pobles de Mallorca.
La transmissió oral de vegades sempre ho posa de qualitat pròpia, però se sap per què se va anar del poble, el balde Miquel Martín, Carol? Quines feines tenia fora de Vin i Celem per partir un parell de setmanes?
Sí. A grans trets, que era un empresari, crec que va anar, no estic segur, perquè això també depèn de versions, però crec que va anar a França, perquè Binissalem tradicionalment, sobretot al segle XIX, tenia molts de vincles amb França de caràcter econòmic per la qüestió vitivinícola, ben coneguda, que llavors ja tenia bona fama. És a dir, no només Sawyer tenia molt de contacte amb França, que és molt més conegut perquè a més tenia port i tenia connexió marítima directa. Binissalem també el tenia.
I clar...
Com dius, el Baldà se va haver d'absentar durant pràcticament mig any, 6 o 7 mesos.
Clar. I en aquests mesos va ser quan es va l'accidental, que devia ser un regidor, en Joan Martí, en Barcella, va tirar endavant de Soca de Fal. Però per què? Perquè a ell li agradava, i a Salten, el Val de Querol, no li agradava tant, i a en Barcella sí que li agradava, és que de Fal. Com va ser això?
És que el Val de Titular pensava, ell deia que havia altres despeses més prioritàries que construir un de Fal al mig de la plaça de l'Església, que... De fet, ja estava fet, és un projecte, ja estava en ment de molts, ja hi havia gent que ho demanava, i hi havia gent a favor i en contra, i el Val de Titular no estava d'acord, creia que no era prioritari. I mira per on, aprofitant aquest viatge, sense dir-li res, el Val de Interí va aprofitar per tirar-lo endavant just quan va partir, i clar, quan va tornar, després de 5 o 6 mesos, perquè un viatge, llavors les distàncies i els transports no eren els actuals, i es va trobar l'obra molt avançada. O sigui, per tant, l'únic que va poder fer és continuar-la. Crec que el pressupost eren entre 7.000 i 8.000 pessetes de l'època, que era una quantitat considerable, no prohibitiva, però era una quantitat important. I a més, però s'ha de tenir en compte que es va construir únicament en pedra, perquè aquest tipus de cadafals o de templets, el projecte diu que és un templete per a la música. És a dir, era de l'arquitecte Guillem Fortesa, amb aquesta particularitat. Només es va fer en pedra i en pedra local. Per tant, això va, en certa manera, va abaratir el pressupost final.
Pedra de Binissalem... i feta per Don Guillem Fortes, un dels arquitectes més importants de Mallorca. És a dir, no és un cadafal qualsevol, alerta.
No, clar.
Va costar, segons va llegir el diari que vas publicar, 8.637 pessetes, és a dir, 52 euros. Va costar el cadafal.
Sí, més 52 de l'època. Sí.
De l'època.
Efectivament. Tu, Guillem Fortes, clar, era l'arquitecte de la Diputació, que llavors existia, i va fer bona part dels edificis escolars dels anys 20 i 30 durant la dictadura de Primo Rivera i sobretot durant la Segona República. Per tant, era una figura de primer ordre.
Sí,
no era un qualsevol.
No, Don Guillem Fortes és importantíssim. I se va emprenyar el Val de Querol quan va tornar, o va acabar simplement... No va transcendir, si hi va paraules grosses entre en Querol i en Barcella per haver fet una cosa que ell no volia fer? O això no se sap?
Si això va passar, supos que va ser en la intimitat. Perquè també les versions, supos, bé, tampoc arriben a ser massa precises, però segurament quan s'ho va trobar va dir... Què heu fet aquí, perquè m'heu desobeït, una cosa tan blanc. Però clar, però bé, suposadament ja l'obra devia estar, evidentment, molt avançada, per això la va continuar, i ja va veure que feia, que ja tenia bona pinta, per tant, potser va pensar que no, encara va anar bé i tot, que el desobeïssin i que ho fessin a esquena seva. Qui sap, no sé, això... No ho he trobat, no sé què...
No se sap, va quedar en intimitat de l'Ajuntament, això.
Escolta, sí, clar, absolutament.
Però després, clar, el que està clar és que la plaça va créixer en el voltant del cadafal, perquè fa 100 anys Binissalem no era com ara, se van plantar els arbres, i clar, és com un punt... És impensable ara Binissalem sense el cadafal, perquè en aquell temps, a més... Ah. Tots els pobles tenien un cadafal, templete per a la música, com tu has dit. Jo què sé, el Gaire, la Pobla, tots els pobles tenen un cadafal en mi de la plaça. I és que és impensable ara Binissalem sense aquest cadafal, no?
Clar, és que de fet la urbanització del pas actual s'ha fet al voltant del Canassal, perquè tota la filera actual d'Arbrat està feta alineada amb el Cadafal.
Exacte.
També el traspol actual és dels anys 50-60, és posterior al Cadafal, i es va fer a lloc amb la pedra del Cadafal. És a dir, sense el Cadafal la plaça seria absolutament diferent, no tindria l'encant que té, i a més, com hem comentat, és un Cadafal molt especial, perquè a diferència d'altres, com Sa Pobla, per exemple, que és un Cadafal preciós, però és un Cadafal d'obra que té elements de forjat a les baranes, etc. El Cadafal de Binissalem només utilitza un element, la pedra.
Pedra
i a més la pedra local. Per tant, per això tant els Binissalemers se l'estimen tant, perquè està feta amb material de casa seva.
I és un punt de trobada. Molt bé, és que de fal, el seren és que de fal, o durant les festes. Per on seràs? Per on és que de fal? Clar, és un punt de reunió. Molt sí, curiosa sí. Aquesta història que vas publicar fa poc en el diari. Molt va cridar molt l'atenció, perquè ara pensa tu que se'n va un ballo i quan torna se troba fet a sobre. L'any que ve farà 100 anys, és que de fal, no? O és enguany que farà 100 anys?
Bé, ara just aquest mes d'abril fa 100 anys que el ballo titular se'n va anar. Se'n va anar de viatge. Va estar crec que d'abril a setembre, va estar fora, i va ser a mitjan d'aquest any, el 1926, que varen començar les obres, però va anar més a poc. Perquè es va inaugurar oficialment, crec que va ser per les festes de 1927, l'any següent. És a dir, que encara va la cosa, suposo que ja estava pràcticament acabat a finals de 1926, però es va esperar a que fossin les festes del poble per fer una inauguració solemne. És a dir, enguany celebren 100 anys de l'obra o de l'inici, al manco de l'inici, i l'any que ve sí que se celebrarà la inauguració ja del que fa plenament acabat amb totes les festes binissalemeres al voltant.
Un Cadafal que no és un qualsevol Cadafal, perquè té aquesta història darrere, curiosíssima, de fa 100 anys, que tot allò que té una història sempre és digne de celebrar, i ara se't farà 100 anys aquest Cadafal de la plaça de Binissalem, sense el qual no mos sabem imaginar la plaça de l'Iglesi. Manuel García, moltíssimes gràcies per atendre'm-vos, per descobrir-mos aquesta curiositat. Mos agrada molt aquestes curiositats en què el balde va partir i el balde accidental va acabar a sobre del Cadafal de Binissalem. Moltíssimes gràcies i una ferrada a tot a Binissalem, ja que hi som, perquè segur que els ha agradat recordar aquesta història tan curiosa com d'Ensa des que de fa de Binissalem. Manuel, moltíssimes gràcies, una ferrada.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies a vosaltres.
Salut, bon moltes dia. Gràcies. D'altres altres aquí un instant parlarem de platges.
Tenim un cabó i una bandera, signe que canta amb bandera blava s'ha calçat. Junts formem un club, un escut, un equipatge, dedicació i el font, lluïm una copinya blanca.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació. Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Corel.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera.
Serenade from the Stars de Steve Miller Band. Probablement coneixeu la versió que varen fer M-Clan fa poc, però la cançó original és de Steve Miller Band de l'any 1976. Ara pensa tu, té 50 anys. Aquest gran tema. Bueno, no m'ha parlat dels socorristes, Unidos Socorristes de Palma, que convocarà una manifestació dia 30 d'abril a Cort per denunciar l'abandonament que, segons ells, pateixen les platges de la capital. Demanen solucions davant la falta d'infraestructures, la falta de personal i la falta de mitjans. Connectem amb Julián Delgado, portaveu de Unió de Socorristes de Mallorca. Julián, bon dia, benvingut, com estàs?
Hola, buen día, muchas gracias por el espacio. ¿Todo bien? ¿Y vosotros?
Bien, encantados de volver a hablar contigo, porque es que lleváis 3 años pidiendo prácticamente lo mismo. Material, medios y personal. Y no sé si en esos 3 años ha cambiado algo o ha habido alguna, aparte de las casitas más monas y más modernas, está todo igual,
sí, no,
Julián.
Las casetas de vigilancia han sido de la gestión anterior y lamentablemente en estos últimos 3 años por parte de la Regiduría de Medio Ambiente y del Ayuntamiento no ha habido ningún aporte a la seguridad de nuestras playas para la ciudadanía, y la verdad que desde el colectivo creemos que es una lástima y un empezar la temporada de baño en estas condiciones, sin las infraestructuras adecuadas, sin el boyado que delimita la zona de baño. Lamentablemente lo estamos visibilizando constantemente porque hay un alto riesgo de que realmente termine ocurriendo una tragedia, que alguna embarcación entre en zona de baño y le pase por encima a algún nadador. Así que nada, estamos exigiendo respuestas. De momento no se ha acercado nadie a hablar con el colectivo, no tenemos noticias de cuándo se solucionarán todos estos problemas. Hay un montón de falencias. Aparte, no solo del boyado, sino hay playas como, por ejemplo, la de Portichol, que están mal catalogadas, tendría que ser de riesgo alto, y en vez de haber 2 socorristas como hay ahora, tendría que haber 3. Por ejemplo, la zona del Molinar no es una zona cardioprotegida. Hay un montón de cosas para mejorar. Desde el colectivo estamos a disposición para entablar una conversación acorde y seria como se merece la capital de Baleares, que debería ser pionera en cuanto a seguridad en playas, pero parece ser que la agenda del alcalde y del regidor no está a invertir en seguridad. Parece ser que lo ven como un gasto.
Es que has hablado de la playa del Portichol y me ha sorprendido que esté catalogada como de riesgo medio, que solo haya 2 socorristas, porque es que cada año hay un muerto, hay un ahogado cada año en el Portichol.
Sí,
y
sí,
esto,
la verdad
habría que, no sé, es como para pensárselo.
Sí, por ejemplo, en Arenal todas las playas de aquí de la bahía son de riesgo alto debido a la afluencia de gente y cada año hay paradas cardiorrespiratorias, ahogamientos, infartos, ictus. La verdad que tenemos un montón de emergencias y a veces no damos abasto. Por ejemplo, en Arenal hay 4,5 kilómetros de playa y hay solo 8 torres. Creemos que debería haber muchas más porque hay tenemos que vigilar miles de personas en pleno verano y tenemos 600 metros de distancia de una torre a otra y a veces se hace muy dificultosa la vigilancia efectiva. Y al final nuestro trabajo es hacer una buena prevención para que no ocurra una tragedia y poder evitar tener que hacer una reanimación, si se puede llegar a tiempo y evitarlo.
Es que lo que me acabas de decir, 4,5 kilómetros de playa para 8 torres, acabo de dividir, me salen 563 metros por torre. Pero es que decís que hay sitios donde hay 900 metros para una sola torre. Esto es prácticamente imposible, es pedirle un imposible al socorrista, porque eso es un kilómetro.
Sí, exactamente. Estamos bastante... eso, desolados, totalmente expuestos. Nosotros tenemos responsabilidad civil y penal por cualquier cosa que ocurre. Y nada, por eso aprovechamos esta oportunidad de visibilizar todas las falencias que hay y exigimos respuesta, sobre todo al regidor Lloren Bauzá, que es el máximo responsable, el regidor de la Regiduría del Medio Ambiente. Pedimos explicaciones también al alcalde, a Jaume, pero de momento no se ha acercado a nadie y parece no importarles.
Vamos a ver si este llamado que estamos haciendo ahora, que todavía no ha empezado la temporada donde hay esa masificación de nuestras playas, por ejemplo, en material, aparte de las balizas, de las boyas que señalan, que eso es muy importante, en la zona de nado, de la zona de... porque eso sí que hay veces que mucha gente se despista. Material, por ejemplo, ¿tenéis el material que necesitáis? ¿Está obsoleto? ¿Os faltan cosas? Cuéntame.
En cuanto a material de rescate... está bastante bien, pero bueno, creemos que haría falta una embarcación más, pero sobre todo eso, en cuanto a infraestructuras y a recursos humanos. A medios humanos tendría que haber más socorristas en el dispositivo, más torres. Y por ejemplo, por más que ahora haya baja afluencia, la gente ya está empezando a entrar al agua. Y sin ir más lejos, la semana pasada en Ciudad Jardín una compañera sacó a un niño que se estaba ahogando de la orilla porque la madre estaba despistada con el móvil y por suerte no pasó a mayores, pero es eso. Hay un montón de secuencias y circunstancias que hacen que estemos alerta constantemente y lamentablemente, sobre todo en temporada alta, no damos abasto y creemos que esto tiene que mejorar porque la ciudadanía, el contribuyente se lo merece. Tendría que tener un servicio de excelencia.
Claro, es que hay que contar que Palma tiene un montón de playa. Empezamos en el Arenal de Palma y acabamos en Calamayor. El único sitio donde no hay playa es el puerto, pero es que el resto... Calamayor, luego está la playa de ese punto del Grace, incluso ese punto del Grace de que no tiene vigilancia, pero bueno, es una playa, ese punto del Grace del dique del oeste, Camperantoni, luego continúas la del Portichol, luego todo el Molinar, todo Ciudad Jardín, Calestancia, es que Arnatge, y luego tiras desde Campastilla hasta la Arenal, playa de Palmas, ahí son muchos kilómetros de playa y sin duda ahora lo que estás diciendo es verdad, lo que más falta es personal. Vamos a ver si este llamado, ahora que estamos a tiempo, antes de que empiece la temporada alta, esta manifestación será el día 30 de abril, creo que es un jueves, delante del ayuntamiento, sí. Y no solo pedís que vayan profesionales, sino también llamáis a la participación del ciudadano, porque al fin y al cabo vosotros dais servicio al ciudadano, al usuario, somos los afectados al final, porque vosotros si no podéis hacer bien vuestro trabajo, el afectado es el usuario.
La discriminación directa que hay hacia el colectivo de personas con movilidad reducida, porque ya todo el mundo puede venir casi todo el mundo puede venir y disfrutar de su primer baño de la temporada y estar seguro cerca de las torres, pero el colectivo de movilidad reducida se ve completamente discriminado porque no puede ingresar a las playas porque no hay pasarelas y no están las carpas de accesibilidad, no tienen los baños adaptados como corresponde. Así que nada, hacemos ese llamado a toda la población si se puede acercar, porque es una lucha de todos y merecemos que las playas estén seguras.
Ahora hay tiempo, hay tiempo todavía para tener seguridad en verano. En realidad, vamos a ponernos manos a la obra, a ver si esta llamada al ayuntamiento se puede incrementar, sobre todo el personal, porque veo que el problema es personal también, y eso, obviamente, las barreras arquitectónicas y las facilidades para las personas con movilidad reducida que no pueden entrar en el agua. En cualquier caso, Julián, estaremos muy pendientes de esta manifestación día 30. Faltan todavía más de 15 días. Esperemos que no sea necesaria y que el ayuntamiento se escuche, se ponga de acuerdo con vosotros y responda a vuestras
demandas. Ojalá que así sea. Hay tiempo, pero eso, ya están llegando tarde porque la temporada ha empezado el 28 de marzo. Y también otra cosa que quiero recalcar es que en esta prórroga del servicio de salvamento, en mes de agregar una hora en junio, han recortado media hora en el mes de mayo y media hora en el mes de octubre. Y me gustaría preguntarle al regidor Bauzá qué va a ocurrir si en esta media hora que han recortado fallece alguna persona por ahogamiento. ¿Quién es el responsable? La pregunta también que nos hacemos es cuánto cuesta una vida. Creemos que una vida no tiene precio y por eso hay que invertir en seguridad, y la ciudadanía se merece estar en condiciones seguras dentro de la Bahía de Palma.
Ojalá sea así. Julián Delgado, portavoz de Unión de Socorristas de Mallorca, porque al fin y al cabo vosotros trabajáis para los ciudadanos. Julián, muchísimas gracias y ojalá vuestras demandas sean atendidas. Un abrazo muy grande y sobre todo gracias por cuidar de nosotros cuando estamos en la playa. Gracias, Julián.
Muchas gracias. Buenas tardes, buen día.
Nosotros ahora también fuimos un altre crida es solidaridad. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Pocket de ayuda dels meus amics, cantava Ringo Starr amb Sos Beatles en Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band, With a Little Help from My Friends. I és que el Banc de Sang torna a fer una nova crida perquè falten sang de tots els grups sanguinis. Després de cada Setmana Santa hi ha una davallada perquè molts donants se'n van de vacances i fan falta tots els grups sanguinis. Situació més crítica és del grup A positiu. Parlem de demanar-li a la doctora Teresa Jiménez, directora tècnica del Banc de Sang i Teixits, com és la situació. Doctora Jiménez, bon dia. Tots els grups, podríem dir, perquè si no hi ha donants. Crec que avui nosaltres tenim aquí un bus per donar sang, però falten de tots els grups, podríem dir, no?
Bueno, todos los grupos son necesarios, o sea que cualquier persona que me esté escuchando, que tenga entre 18 y 65 años de edad y pese más de 50 kilos de peso y esté sana, pues puede donar sangre. Se puede acercar a la colectiva del bus, que está ahí, o puede ir a la página web donasang.org, ver dónde tenemos todas las colectas diarias y pedir cita en la colecta en el municipio donde le quede más cerca de su lugar de trabajo o de su vivienda, o bien acercarse al Banco de Sangre, a la sede de Palma, que está en la calle Roseguer Cazador, número 20, y que está abierto desde las 8 de la mañana a 8 y media de la tarde. Nos cerramos a mediodía, de lunes a viernes, y los sábados desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde.
Avui, per exemple, a Mallorca, que és la illa que ens ocupa, perquè aquest programa, t'ho dic, se sent a Mallorca, avui se pot donar sang a Sencelles, aquí davant IB3 Ràdio, hi ha l'autobús davant tràfic, hi ha l'autobús i també en el Teatre Principal de Palma, avui. Això, o si no, a la vostra central. Sí,
sí, o sea, exactamente, en el Teatro Principal esta tarde, Teatro Principal de Palma, hay una colecta muy bonita, por la tarde tenemos en Cencelles, tenemos también en el bus en IB3, en la sede, y luego tenemos una colecta especial en la base militar, que también nos están ayudando los militares, y luego mañana tenemos una colecta en Lisa, una colecta en ADEMA, en la escuela universitaria, y también en la sede. El día 15 en Inca, en Porreras, en Zapobla, en Sant Antoni, en Ibiza, y en la sede. El 16 en Campos, en Puerto Cristo, en Manacor, bueno, todos los días tenemos días.
No me repasaré, por ejemplo, no me tornaré a dir, avui, a banda siempre del bany de Sant Quitaixí, que s'han escarrer, sí, Rosselló i Caçador.
Sí, todos los días.
Avui, l'autobús que està davant tràfic, aquí davant IB3 Ràdio, que arriba a Nolazanya. També, sí, avui a hora baixa, en el Teatre Principal, i també avui a hora baixa, a l'Unitat Bàsica de Salut de Sencelles. Demà, altra vegada, l'ADEMA, a l'Escola Universitària en el Polígon de Sant Rossinyol, tot el dia. També a Muro, en el Centre Sanitari de Santa Catalina, Tomàs Sora Baixa. I dimecres, a l'Institut Campeu Blanc de Sa Pobla, durant tot el dematí, i a Porreres, de Sora Baixa, a la Unitat Bàsica d'Esquerrer d'en Cerdà. Han de recordar una vegada més...
I a Inca,
en el Centre Sanitari del Blanquer, efectivament.
Inca és un punt molt important, també.
Han de recordar que tots els espectadors, la sang no se pot fabricar, només la podem obtenir de les donacions, doctora Jiménez. Hi ha sang que s'ha d'emprar cada dia, no és només pels accidents. La gent se pensa que els accidents són quan s'ha de menester sang, i la sang s'empra cada dia, doctora. Mos expliqui un poquet, perquè la gent se pensa que només és quan hi ha una desgràcia que s'empra sang, i no és això.
Bueno, no. Bueno, no, lo que quiero decir que la mayoría de las donaciones de sangre, los componentes que se hacen van dirigidos a enfermos oncohematológicos, es decir, el 60% de las transfusiones se hacen en enfermos con cánceres sólidos y con leucemias y linfomas. Es decir, no depende de la estación. Una persona que tiene una leucemia o que tiene un cáncer de digestivo, pues no depende de la estación. Necesita la sangre para poder ponerse quimioterapia, para poder tratarse, para poder intervenirse, para hacerse un trasplante. Entonces, es un consumo fijo de un 60% de las donaciones que van a esos pacientes. Luego ya hay un consumo muy importante también para las cirugías cardíacas, cirugías ortopédicas, para las mujeres embarazadas que tienen niños, para los prematuros, o sea, hay un consumo constante. Los picos de consumo debido a accidentes es algo muy, un porcentaje muy pequeño de las transfusiones. El problema es que nosotros necesitamos que la donación de sangre sea permeable en toda la sociedad, porque hágase cargo de que menos de un 3% de la población sana de Baleares dona sangre. Es decir, que 100 personas sanas entre 18 y 65 años de edad, con más de 50 kilos de peso, apenas 3 personas donan sangre, es menos de un 3%. Entonces tenemos casi 97 personas que podrían donar y no donan de cada 100 personas.
Claro. Doctora. Entonces,
esto es realmente el tema. El tema es que tenemos donantes de sangre muy comprometidos, pero no son suficientes. Necesitamos más personas sanas que donen sangre.
Doctora, medicació que s'estigui prenent que sigui incompatible en donar sang, no sé, antibiòtics o no passa res.
No. Lo importante cuando uno va a donar sangre es que si tiene alguna condición, alguna cosa, nos lo tiene que comentar para nosotros ver si puede donar o se tiene que demorar la donación una semana o dos. Pero hay muchísimas medicaciones, por ejemplo, para el colesterol no impide donar sangre, por ejemplo, o que has tomado un paracetamol, pues tampoco. O sea, realmente si tienes una enfermedad y realmente tomas medicación, evidentemente no puedes, pero una persona hipertensa que toma antihipertensivos y esté bien controlada puede donar. Salvo si son beta bloqueantes, por ejemplo, o una persona que toma algo para un dolor o alguna cosa, puede donar. Si está infectada y toma antibióticos, no, pero no por el antibiótico, sino porque está infectada, porque tiene una infección.
Ja ho sabeu, si mirau la pàgina web donasang.org, veus calendari de tots els llocs on se pot donar sang durant tots aquests dies. Pràcticament cada dia hi ha una unitat o un centre de salut on se pot donar sang arreu de Mallorca. I en aquest moment, com sempre passa després de Setmana Santa, falta sang de tots els grups sanguinis. Per favor,
bueno, feis... Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera, que som un
arquipèlago. Sí, però és que aquest programa només se sent a Mallorca, la desconnexió de Mallorca, però també fèiem arribar la crida a la resta d'illes. Doctora Jiménez, directora tècnica del Banc de Sang, sempre vam estar aquí per qualsevol crida que haguem de menester per donar sang, perquè donar sang és donar vida. Moltíssimes gràcies, doctora Jiménez.
Bueno, gràcies, idò, gràcies.
Amb aquesta petició de solidaritat, doneu sang, per favor, perquè qualsevol moment, qualsevol de nosaltres la pot haver de menester. Fins demà, vos deixem les notícies i amb els postres.